Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. Afrontem el final de la temporada a nivell esportiu, repassant, com sempre, el que ha succeït els últims dies a Ripollet. Avui ens centrarem especialment en el tenis taula, amb l'hoquei i amb el bàsquet. Doncs res més a dir, a la part tècnica en Jordi Puy i en Víctor, us parla Brian Calvo i comencem. Comencem amb tenis taula, tenim en connexió per via telefònica Ramon Allender. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs fem ja un que seria el primer tancament de la temporada i volíem parlar amb tu per doncs, fer ja un anàlisi ja bastant en profunditat del que ha sigut aquesta temporada. Comencem, si et sembla bé, pel masculí, que a nivell general com qualificaries la temporada?
Bueno, si començava a parlar dels equips de divisió d'honor, doncs vam començar la Lliga pensant que lluitaríem per no baixar i la lluita ha sigut tant l'equip femení com el masculí per no baixar, per no perdre la categoria, que al final es va perdre perquè tant l'equip masculí com l'equip femení ha sigut un dels equips d'inferior pressupost als altres,
sí.
I sense estrangers, i una cosa que ja ho teníem previst que si ens salvàvem seria un miracle als dos equips, no? Cosa que hagués pogut ser, però tampoc no es van acomiadar els resultats, i això que es pugui permetre, doncs, que hi hagi un reglament que un equip, si està apurat, pot fitxar un jugador per un mes, o una jugadora per un mes, això fa desprestigi a la competició, perquè jo sóc del parell de que si tu tens ganes de salvar l'equip, i tens pressupost, doncs ja has de fer un equip potent per mantenir-lo, no? I si has de fitxar un estranger, ja el fitxes de temporada. Nosaltres no fitxaríem mai un estranger per mantenir-se, és per pujar de categoria, no? I això ho accepta la federació, i llavors, clar, molts equips que tenen poder adquisitiu, que fan? Que contraten un jugador per jugar un mes o dos mesos, com un contracte de treball, a salvar l'equip, i si te fitxo no m'acordo, i cap al seu país. I això ha afectat molt els equips com el Ripollet o el Calella, que han jugat amb jugadors nacionals, més ben dit, i el Ripollet de casa, no?
Heu pensat algun cop en, doncs, no sé, en parlar amb tots els clubs o amb la federació i plantejar, doncs, d'alguna manera eliminar aquesta possibilitat de fitxar per un mes?
No, vull dir, això, fitxen per un mes, però clar, també ho has de fer abans que acabi la primera volta, no?
Vale.
O sigui, que falti uns 6 partits, no? El que passa que n'hi ha molts que fan el contracte però no juguen fins l'últim mes. És a dir, mira, si guanyem dos partits ens salvem, pam. Que és quan ho fan, no? Vull dir, no hi ha cap reglament i ni mai s'ha plantejat cap reunió perquè, vull dir, es perdria, no? Perquè la majoria d'equips tots tenen estranger, no solament a l'equip de divisió de la Super, sinó inclús divisió de Nord. Sobretot s'està imposant molt a la part de Galícia. Galícia els donen molts calés. Per a cada equip que està dalt els donen doncs, 16.000 euros a l'equip de súper,
sí.
I 13.000 a l'equip de divisió d'honor. I tots aquests equips, jo he trobat aquests 6 viatges que he fet a Galícia, tant a l'equip de divisió d'honor com súper, tots amb jugadors estrangers. Pensa que, per exemple, a l'últim equip que vam jugar, que els van guanyar precisament, i la jugadora Mireia Pirató va guanyar, la jugadora russa de l'equip d'Oloroso, té 6 jugadors russos.
Clar, és molt complicat. Per
equips ucranians. Entens què vull dir?
És molt complicat competir.
No sé si vau tenir ocasió de poder veure, per exemple, l'altre dia, la Copa d'Europa, la final de la Copa d'Europa, que jugava el Vic amb dues jugadores xines.
Sí.
I dues jugadores andaluses que estan en el CART, no? I la tele deia, l'equip català, doncs català res, perquè han quedat campions de Lliga amb dues jugadores xines i dues jugadores del nivell de la superdivisió, que són d'Andalusia, però a l'estat del CART juguen amb el Vic. Entens què vull dir? I nosaltres hem baixat amb 4 jugadores de Ripollet, de categoria juvenil, que haurien d'estar jugant a juvenil i estan jugant a Lliga Nacional, no?
Clar, d'alguna manera vosaltres manteniu aquesta filosofia,
sí,
però
sí.
Els resultats es nota. Llavors, una vegada s'han confirmat aquests descens, de cara a la propera temporada, podreu retenir a tots els jugadors i a totes les
moment,
jugadores?
Sí, han tingut ofertes. Raül el va trucar al Vic, ha dit que no. El Vilardell, que és infantil, que és juvenil de primer any, l'han trucat per anar a jugar a Olot a Lliga Nacional i ha dit que no.
Sí.
I l'únic que segurament marxarà és l'Albert Kenji. L'Albert Kenji té molts amics en el Falcons de Sabadell i possiblement ell s'hi abandoni el club i vagi a jugar amb el Falcons de Sabadell a jugar a Primera Nacional.
Llavors, per
poder... Altrament, tots, les noies també han sigut tocades, la Mireia també l'ha tocat per anar a jugar a Caçà de la Selva, i també dir que no, de moment, i comptem l'any que ve, doncs, amb aquestes jugadores per tornar a pujar als equips de la super, a la Divisió del Nord.
Per cobrir la possible baixada de l'Albert Kenji, teniu alguna cosa ja pensada?
No, de moment no, estem allò en tracte, però clar, sí, el jugador que vingui serà per jugar gratuïtament. Vull dir, cap jugador, no fitxarem ningú en calés que no fos un jugador o jugadora estrangera. Tots els equips que vinguessin, jugador o jugadora que volgués jugar amb nosaltres, del país, seria ser gratuïta, gratuïta.
Clar.
Sí, 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 no, gastar ni un duro. Per fitxar i pagar ha de ser un jugador o una jugadora internacional que et garantisi doncs, poder pujar a la divisió d'honor masculina o femenina.
Ah, en aquest cas sí que estaríeu disposats a invertir,
sí.
No?
Llavors sí.
I de moment, quina és l'opció més propera?
De moment és que de moment, diguéssim, s'ha parlat així, però no en reunions formals, perquè esclar, estava acabat la temporada. Ara hem acabat el Campionat de Catalunya, que es va fer la setmana passada a Calella,
sí.
I ja estem preparant que aquest mes marxem cap a Màlaga, no? Llavors tindrem el mes d'agost, vacances, per fer una reunió i començar a fer els tocs, perquè els tocs amb jugadors i jugadores ho has de fer ja. Es fan molts tocs i molts fitxatges es fan en els campionats d'Espanya. Els campionats d'Espanya, els estrangers et pregunten, què, com està? Tots els estrangers s'ofereixen a jugar amb el Ripollet. M'entens què vull dir? Hi ha altres jugadors, però esclar, no gratuïtament, sinó per cobrar, no? I és aquí, els campionats d'Espanya és on tens els contactes amb jugadors i jugadores, i aquí estan molts fitxatges de paraula que llavors és realitat, no? I esclar, i parlar seriosament de jugadors o jugadores no s'ha parlat així formalment en reunió sèria perquè estem pendents, estem doncs acabant competicions, no? L'Atlètic de Catalunya, que ara teníem vam quedar campions, i de categoria absoluta amb dues juvenils i ara els Campionats d'Espanya.
D'acord. Quant a aquest campionat a Màlaga, com l'afronteu? Quines esperances teniu?
Mira, primerament et diré que a la categoria que es va jugar la setmana passada, es va jugar el campionat de Catalunya, categoria absolut, on nosaltres hem apuntat a jugadores en el campionat. L'equip femení ha jugat a la categoria absoluta, contra jugadors que estan, com el dic, que estan jugant a la Super, no? Van quedar per equip cinquè, però amb dobles, va arribar a la final la jugadora Lídia Rico i Mireia Peretó, que van fer la final amb les companyes d'equip Elena i Aina. Elena Parenta i Aina Mogues. I la final, doncs l'equip A va guanyar en l'equip B, quedant campió de dobles de Catalunya Lídia i Mireia, i segona posició per Aina i Elena. I a la prova individual també es va haver d'eliminar les jugadores entre elles, i la Mireia va quedar segona, perdent la final amb la número 2 del Calella. I els nois, l'Albert Kenji i l'Albert Vilardell, van jugar a l'absolut en dobles i van quedar tercers per dobles i cinquè per equips. O sigui, han portat, doncs, que aquest campionat es va fer a Calella durant un dissabte i un diumenge, han portat una medalla de plata, una d'or, dues de plata i dues de bronze.
Sí,
i ara ja, entrenaments especials, perquè el dia 21 d'aquest mes doncs ja marxem cap a Màlaga, a Antequera, i allà seran des del 22 al 1 de juliol els campionats d'Espanya de totes les categories. Començarà el dia 22 fins al 26 amb les categories Ledini i Juvenil, i llavors del 27 al dia 1 de juliol amb les categories Infantil i Sub-23.
I bueno, de moment espereu...
fer pòdium.
Tocar medalla, no?
Sí, jo crec que tocarem medalla i alta a la categoria Levi masculí.
Sí, posem dos, tres medalles per estar jo satisfets.
És difícil, però jo comptaria fins 3 medalles.
3 medalles. D'acord, d'acord.
3 medalles amb els jugadors que anem, eh? Amb tots els jugadors que van, que anem a totes les categories. I marxem el dia 21 amb l'AVE, sí. Dos quarts de 4 de la tarda, el dia 21, i tornem amb avió el dia 1 de juliol.
O sigui, estareu gairebé...
11 dies allà. El Miquel i jo estem tots els dies perquè els alevins i juvenils acaben el 26 i tornen cap a Ripollet. Mm. I llavors comencen els infantils i els sub-23, no? Tant masculí com femení. Primerament es fan les proves per equips, grups de 6 jugadors, de 6 equips per equip que juguen entre tots contra tots, en totes les categories, masculí i femení, i llavors primer i segon passa ja per eliminatòries. Un pic s'ha acabat, els equips es fan treguera prèvia dels equips, i llavors ja venen les proves d'individuals i dobles. Per individuals també es fan grups de 5 o 6 jugadors, tots contra tots, i llavors ja el caixa ho fa ja, per eliminatòries. I amb dobles és l'eliminatòria directa ja.
Vale. O sigui que... Bueno, és una, la dinàmica, clar, són molts dies i, clar, els nanos s'han de preparar força bé, no?, per estar concentrats.
Sí, perquè pensa que, per exemple, tenim que els alevins, que marxem la primera tornada, marxem alevins i juvenils, no? Mm. Doncs els alevins es quedaran tota la competició perquè també jugaran infantils.
Vale. Vale,
vale. Aquests estaran tots els dies, acabaran del 22 al 26, jugaran a la categoria de l'E20, es quedaran, tindran mitja tarda de descans i llavors jugaran, estaran alineats també a l'equip infantil, els jugadors més importants, no? Mm. El sub-23 jugaran l'última setmana i el juvenil doncs estarà fins al 26 i tornen cap a casa. Llavors, però allà el Miquel Arnau i jo estem des del primer dia fins l'últim dia amb tots els jugadors allà.
D'acord, doncs, home, doncs esperem que vagi bé, no? Home, després del campionat aquí a Catalunya, doncs, aviam si a Màlaga es poden obtenir, no?, com a mínim aquestes dues, tres medalles que sí. per acabar d'alguna manera positiva, no?, la temporada.
Sí, sí, i dic que està en el centre de tecnificació de l'alt rendiment d'atletisme Antequera, que és una pista on hi ha, doncs, hi ha el... una pista d'atletisme amb els seus parents, que llavors què passa? Que la pista aquesta baixa avall i queda una sala on hi posen 55 taules.
D'acord, d'acord. Sí, són unes molt bones instal·lacions.
Sí.
En quant a rivals per aquest campionat de Màlaga, quins serien els rivals més...
No ho sabem, no ho sabem, perquè això ara estan fent les inscripcions, no?
Sí.
I llavors... una setmana abans del campionat es fan els sortejos. No sabem qui es pot tocar ni per equips ni per individuals.
No? Vale.
No ho sabem.
No, o sigui, no teniu ni una petita sospita?
No.
D'acord.
No sabem qui es tocarà.
Doncs, i com esteu preparant aquest campionat?
Pues entrenant quasi diàriament. El que passa que també ens agafa que sobretot les noies juvenils estan en edat d'exàmens.
Sí.
Llavors dies no poden venir perquè tenen exàmens l'endemà i a més a més, esclar, t'ho imagina't, marxem el dia 21, no? A final de temporada al col·legi i, esclar, totes les noies van bastant de bòlit i els nois per presentar bones notes pels estudis, perquè clar. És el primer dels estudis, llavors la competició.
Clar, ja
estic... I ho estem preparant com podem amb els que venen a entrenament.
Clar, perquè d'alguna manera és que s'acumula tot, no? D'una banda, doncs, al final de temporada, que m'imagino que ja les jugadores i els jugadors arriben una mica cansats,
sí.
I juntament amb els estudis, és força difícil, no?, gestionar-ho.
Sí, és difícil, perquè hi ha molts que, a més, a vegades, pues, venen poques ganes d'entrenar, perquè pensa que hi ha noies, per exemple, que al dematí s'aixequen a les 4 de matinada per estudiar.
Clar.
Mateix que vull dir, llavors... Els entrenaments no tampoc els forcem molt perquè clar, els pares el que volen que els esports és esport, però els estudis són els estudis, no?
Clar,
que costa calés, saps?
Sí, sí, sí. Llavors, clar, i més si encara s'estan a la universitat i tot i s'han de desplaçar, sí. Doncs encara més difícil. Doncs, Ramon, poc més. Si vols comentar-nos, doncs, no sé, què t'esperes de la propera temporada o què... Que si heu parlat alguna cosa més...
No, doncs vull intentar doncs, que l'equip masculí i femení tornin a pujar a la divisió d'honor. Perquè els altres equips han mantingut tots els equips que l'any passat van pujar,
s'han
mantingut totes les categories. I aquest any tindríem l'escala, diguéssim, no? Mm. Tindríem des de primera nacional, segona nacional, tercera nacional, preferent, primera, segona, tercera categoria, A i D, i equip de veterans juvenils infantils. O sigui que tots han mantingut les categories i ara tindríem l'escala. Clar. Llavors faltaria, doncs, que tenim que renunciar a l'equip de segona nacional, fer la fase per pujar a primera perquè ha baixat l'equip. Hmm. I el tercer ja tenia que fer la fase i tampoc la pot fer perquè no pot pujar a segona.
Clar, eh? aquí teniu
està.
Un petit problema.
I llavors aquí he tingut aquest problema, no? Hmm. Però això vol dir que a tercera s'ha mantingut a dalt de tot i segona s'ha mantingut a dalt de tot. I l'any que ve, doncs, algun dels equips, algun jugador del segona nacional pujarà a jugar, doncs, a la primera nacional per intentar pujar a divisió nord.
Bueno, aquesta és l'avantatge, no?, de la vostra filosofia, que encara que el primer equip masculí i el femení s'han vingut, doncs, al final han descendit, doncs el planter té molt bona salut.
Sí. La base, important és la base, no?
Sí. Doncs, Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i si no tornem a parlar en el que queda de temporada, doncs desitjar-vos moltíssima sort pel campionat de Màlaga i ja doncs ens tornem a trobar, doncs, el...
I ara ens ha de fer bones vacances.
Exacte, sobretot descansar, que fa falta tant a les jugadores com tu també, òbviament.
Sí, ara sí, ara és el mes de juliol. Tu, precisament, mira, jo faré anys... En el campionat de Catalunya ja faig anys, vull dir que em passaré el complet jugant a ping-pong, no? Bueno, jugant, dirigint, no?
Una de les teves passions, no?
Sí, cap i a la fi,
doncs mira, és un molt bon aniversari. Moltes gràcies, Ramon, i fins una altra.
I bones vacances.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Continuem amb el programa, passem a l'hoquei i hem d'anunciar, doncs, una molt bona notícia, doncs, ja que el club d'hoquei Ripollet ha aconseguit la plaça nacional catalana després de disputar el passat cap de setmana a la fase d'ascens davant el Cassà. I aquesta es tracta, sens dubte, d'una fita històrica pel club ripolletenc. El passat cap de setmana, el 26 i 27 de maig, els homes de Jordi Mestres, l'entrenador del ripolletenc, van superar a doble partit al Sant Just. El dissabte 26 van rebre els Sant Justencs a casa i els locals es van imposar per un contundent 4-1. La tornada es va jugar el diumenge al camp rival i el Ripollet havia de fer una bona diferència de gols a favor, no? una victòria contundent per aconseguir el descens, però tot i així ja van perdre per la mínima, per 6-5. Un resultat que assegurava passar al segon i definitiu playoff. El següent rival per aconseguir l'ascens ha estat el Cassà, un rival conegut amb el qual s'han vist en les cases aquesta temporada. A la quarta jornada els ripolletens van marxar de Cassà de la Selva amb una derrota per la mínima, per 4-3. A mitjans de febrer d'aquest any els ripolletens van empatar a Ripollet amb els cassanencs amb un resultat final de 1-1. I amb la moral pels aires intentaran superar la següent fase d'ascens i millorar els resultats contra un rival molt dur. Però ara els ripolletens han aconseguit una fita molt important per l'equip, la plaça nacional catalana, i per saber-ne més tant d'aquesta fita com de la temporada en general, comptem amb via telefònica per l'entrenador ripolletenc, amb el Jordi Mestres. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Felicitats per aquesta fita, per la victòria aconseguida. Quina valoració pots fer, no?, d'aconseguir aquesta plaça nacional catalana?
Bé, moltes gràcies. La valoració és excepcional. Vull dir, estem una mica en els núvols, perquè just ho vam aconseguir ahir a la tarda vespre i encara no han passat pràcticament ni 24 hores i encara estem una mica en els núvols. Celebrant-ho i disfrutant i parlant els uns amb els altres i enviant-nos missatges i fotografies i vídeos de la fita. Ho vam celebrar molt perquè va ser molt intens. No només ho vam celebrar perquè és una, com deies, una fita històrica i aconseguir una ascensa nacional catalana era algo que a Ripollet no es veia de feia molts anys, sinó per la manera en la que ho vam aconseguir. Va ser molt difícil, molt patit fins al final. I quan passa això, doncs l'explosió d'alegria és encara molt més gran.
Clar, perquè quan afrontàveu el partit, us imaginàveu, o sigui, éreu conscients, no?, del que podíeu aconseguir, sobretot ja no per vosaltres mateixos, que també, sinó per l'hoquei a Ripollet.
Sí, 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 sabíem. De fet, abans de classificar-nos pels play-offs d'ascens, nosaltres ho dèiem que si aconseguíem ficar-nos dins de play-offs ja teníem algo molt gran aconseguit, i a més érem conscients que un cop estàs als play-offs tot pot passar, perquè els play-offs són algun molt diferent a una lliga regular. És tot molt, es comprimeix tot en dos partits que juguen en dos dies consecutius, i allà tot el que ha passat a la lliga regular una mica s'oblida, sí. I són partits molt diferents en què has de gestionar molt bé les emocions, has de fer molt bones rotacions de banqueta perquè són partits molt exigents, i bé, sabíem que tot i la dificultat era possible. Els nanos ho van assimilar i així ho van creure, i han cregut fins al final, i bueno, han tingut la recompensa d'aconseguir-ho.
El fet que hagi sigut un rival al que ja us heu enfrontat a més d'una ocasió de la temporada, variava una mica els teus plans d'afrontar el partit, o hauríeu d'apostar per la mateixa estratègia?
Bé, de fet, jo crec que va ser positiu, perquè els coneixíem molt bé, sabíem prèviament què ens farien, com ens jugarien, sobretot com ens defensarien, sabíem a què ens trobaríem, i ens vam poder preparar durant la setmana per això. Tot i així, tot i que sabíem el que passaria, i així va ser tal qual ho imaginàvem, doncs els partits no van ser gens fàcils en absolut, vull dir, se'ns van complicar moltíssim perquè són un rival, el Casanenc és un rival molt experimentat, amb jugadors molt veteranos, que saben molt bé a què juguen i que aprofiten qualsevol error, i se'ns va complicar moltíssim l'eliminatòria. Però jo crec que la feina feta durant la setmana i el treball, sobretot mental, dels nanos per saber afrontar sobretot els moments de dificultat, ens va anar molt bé per arribar fins on hem arribat.
Què ha sigut més complicat, aquesta eliminatòria amb el Casà o la del Sant Just?
Bé, són eliminatòries diferents. No sabria dir-te. Evidentment, per la manera en la que han acabat,
sí.
Possiblement la segona contra el Casà ha estat més difícil, perquè ha estat tot molt més igualat i vam haver d'arribar al llançament de faltes directes per decidir quin dels dos pujava. I en canvi, amb el Sant Just, en el primer partit vam agafar un bon avantatge i això ens va ajudar molt a que el partit de tornada fos una mica més plàcid, si es pot dir així. Així que potser, ja dic, sobretot pels resultats i per la manera de decidir-se els partits, segurament et diria que la segona, però la primera no va ser gens fàcil tampoc.
Clar, arribàveu a un cap de setmana vital, no?, després de tot el treball de la temporada, arribàveu al cap de setmana més important de tots, i durant aquesta darrera setmana ha variat d'alguna manera la preparació o heu seguit els mateixos plans?
Bé, no, l'única variació que vam fer va ser que com sabíem que físicament és un cap de setmana molt exigent, perquè jugues doncs dissabte l'anada i diumenge la tornada, i en 24 hores jugues dos partits, l'única variació que vam fer durant la setmana va ser reduir un dia d'entrenament. Normalment entrenem 3 dies per setmana,
sí.
I el que vam fer va ser entrenar 2 dies, descansar un dia més per arribar una mica amb les cames més fresques al cap de setmana. Vist el resultat, podem dir que ens ha anat bé. No es podem queixar.
No, en matèria de resultats, sens dubte, ha sigut una molt bona estratègia. Evidentment, la temporada ha sigut tot un èxit amb aquest resultat, però analitzant de manera global el que és el còmput global de la temporada, estàs satisfet més enllà dels resultats?
Bé, els entrenadors sempre veiem coses que s'han de millorar, i és cert que mirant una mica enrere i oblidant-se d'aquesta fase final en què tot ha sigut molt maco, si mirem una mica enrere i ens en recordem de la primera volta i inclús els inicis de la segona volta de la lliga regular, hi hauria coses a millorar, perquè sobretot el tema de la regularitat, perquè vam ser, durant moltes fases de la lliga, vam ser un equip molt irregular, que alternava bons resultats amb resultats molt dolents, i érem capaços de guanyar els equips de dalt i perdre contra els equips de baix. No vam aconseguir encadenar 3-4 victòries consecutives fins al final de la temporada. i això, bueno, va fer que fins a última hora no fossin capaços d'entrar a zona playoff. I per equip segurament hauríem d'haver estat en zona playoff des de l'inici de la Lliga. Bueno, aquesta irregularitat seria potser el que, si ara pogués tirar enrere, treballaria per poder millorar-ho.
Clar, és una mica el que t'esperaves, no? A l'inici de la temporada potser t'esperaves més regularitat, no? És l'únic defecte que es pot trobar a l'equip.
Sí, ja et dic, el no saber encadenar victòries consecutives quan tens rivals assequibles i relaxar-te potser massa quan jugues contra equips de baix seria l'únic. Però també analitzant-ho tot, en certa manera fins a cert punt podia ser normal perquè era un equip pràcticament nou, amb molts canvis, per arribar a jugadors nous que no es coneixien entre ells, i fins a cert punt doncs és normal que passin mesos fins que es coneixen bé i és lògic que l'equip anés de menys a més com així ha estat.
Clar. Doncs, de nou, felicitar-vos per aquest ascens, i parlant ja una mica del que serà la propera temporada, bueno, primer de tot, és molt aviat per parlar d'aquesta propera temporada?
Sí, la veritat és que sí, perquè ja et dic, és que sembla que no fa ni 24 hores que ho estàvem celebrant. Estem encara una mica als núvols, haurem d'esperar potser un parell de dies per baixar d'aquest núvol i llavors començar a sentar-nos i planificar la propera temporada, que de moment l'únic que puc dir, l'únic que sabem és que serà una lliga superexigent. El salt de qualitat de primera catalana a nacional catalana és molt gran. D'això sí que som conscients, així que ens haurem de seure i planificar bé la temporada, haurem de veure com estructurem l'equip per intentar afrontar el que serà una lliga duríssima amb el màxim de garanties.
Llavors, deixant una mica de banda tot això dels objectius que doncs ara mateix està per veure, en quant a nivell de plantilla, teniu ja una mica clar qui seguirà, qui no seguirà?
Doncs no, sí que hi ha hagut converses amb alguns jugadors de la plantilla, però han sigut converses més aviat informals, una mica per sondejar una mica pues, com és la idea de cadascú. I sí que hi ha alguns jugadors que ens agradaria molt que continuessin amb nosaltres, però ja et dic, ara mateix és massa d'hora com per dir res.
Clar, i de la mateixa manera que et parlo de quins jugadors seguiran o no, tens ja alguna idea o algun fitxatge que t'agradaria especialment? O encara res?
A veure, sempre els entrenadors sempre tenim jugadors que ens agradaria entrenar, però dic, ara mateix no és moment de donar noms, perquè vull dir, ara és tot especulació, no hi ha res, i fins que no hi hagi res, doncs millor no parlar d'aquest tema.
D'acord. Ha sigut una molt bona temporada del primer equip, però també esteu d'enhorabona a l'hoquei Ripollet, perquè l'equip especial també ha sigut campió de Lliga, no?, en el seu primer any de competició. La directiva és una doble enhorabona, no?
Sí, la veritat és que en termes generals la temporada pel club ha estat molt bona. Evidentment el que més es veu, el que més repercussió té, doncs són els èxits del primer equip, no?, en aquest cas, i el special hockey, doncs, que era la primera temporada que començava, és un projecte nou, i en el primer any era aconseguir guanyar la Lliga, i això també és molt maco. Són els èxits que més es veuen, però jo crec que en termes generals tot el club pot estar molt content, perquè en categories inferiors s'han fet lligues molt bones, hi ha hagut equips que han arribat fins molt lluny i que han fet molt bon paper a les seves lligues, a les seves categories, i això indica que bé, que s'està fent bé la feina, que s'està treballant bé, que hi ha una bona cantera, que hem de continuar així perquè el club, els equips i el club segueixi creixent, que és el que volem.
Clar, això t'anava a preguntar, perquè més enllà de que el primer equip aconsegueixi bons resultats i que aconsegueixi l'ascens, el planter també està donant molt bon rendiment, no? O sigui, teniu jugadors que ja estan potser en un futur a curt plaç poden posar un peu, no?, al primer equip.
Sí, 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 de fet, ara, actualment, a l'equip que acaba de pujar de categoria, en tenim dos que han sigut no importants, sinó importantíssims dins de la plantilla. Tenim el Nil Figueres, que ha sigut un jugador vital per nosaltres durant aquest any, crec, si no, ara parlo de memòria, però diria que ha estat el màxim golejador de l'equip, i és un nano fet a la casa, que ha jugat des de l'escola fins al primer equip, i el Sergio Pérez, que també, que encara és júnior aquest any, encara ha estat de categoria júnior, i ha anat de menys a més dins de l'equip, va començar la temporada jugant una mica menys, però ha acabat la temporada a un nivell altíssim, i ha estat sent titular en els últims partits i sent importantíssim per nosaltres. I això indica, doncs, la bona salut de la cantera, indica que si es treballa bé com s'està treballant, surten nanos que pel primer equip seran molt i molt vàlids, i així, bueno, doncs aquest reflex tant del Nil com del Sergio Pérez és el que busquem per seguir traient nanos que ho passin molt bé.
D'acord, i ja per acabar, Jordi, heu aconseguit una plaça nacional catalana amb l'ascens. El club econòmicament està preparat per pujar de categoria?
Doncs espero que sí, la veritat no. Del tema econòmic, jo la veritat és que desconec ara la situació del club. No, res m'indica que no sigui així. Les vegades que ens hem reunit amb el club per parlar més de la qüestió esportiva,
sí.
No hi ha hagut cap símptoma ni cap comentari al respecte de que el club no estiguis preparat per afrontar la categoria, així que tot indica que sí, que anem per bon camí.
No, si la directiva no t'ha dit res fins ara, doncs imaginem que tot està bé i que el somni de la nacional catalana és una realitat.
Imaginem i esperem que sí.
Doncs, Jordi,
esportivament ens ho hem guanyat i tenim molta il·lusió per jugar a Nacional Catalana la temporada que ve.
I tant, i al cap i a la fi els resultats ho diuen tot i us ho mereixeu.
Moltes gràcies.
Doncs, Jordi, moltes gràcies per atendre'ns. Us felicitem un altre cop des d'InfoSport per aquest ascens i desitgem molts més èxits a l'hoquei a les properes temporades.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
Vinga, fins una altra. Moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
El programa, seguim amb el programa d'ella i passem al bàsquet per comentar l'actualitat del bàsquet. Tenim el nostre company, l'Àngel. Àngel, bona tarda.
Hola, què tal?
Ens portes a la final a 4.
Doncs sí, a una final a 4 on el CB Ripollet partia per molts com a gran favorit i que no ha pogut assolir el campionat de primera catalana, un campionat que se'n va cap a Gràcia. Anem a les semifinals, anem al dissabte, a un quart de 5 de la tarda, Santa Coloma de Caral. El primer rival que havia de superar el CB Ripollet era la Unió Esportiva Mataró B. 16-23 en un primer quart on el CBR no trobava el nivell en defensa i naufragava en la pressió, que una vegada i una altra era superada fàcilment pels maresmencs. En el segon, un arbitratge exigent en els contactes defensius blaus semblà motivar els ripolletens que marxés a la defensa clavaran un parcial de 10-0 per a tombar el marcador a l'equador del quart. Tot i això, el CBR seguia sense trobar un lloc que li permetés el Vila competir en les millors condicions. 33-40 al descans i feina per a Igualada. L'arbitratge canviava l'exigència de banda i el tercer quart castigava els grocs, que veien com els blaus penalitzaven el seu desencert i es posaven novament per davant a mig període. Amb dos equips començaren a notar que es jugaven amb un CBR amb un protagonisme clar d'en Roger Vilanova, 55-57 per afrontar el darrer període. Un parcial de 2-8 marcat per la manca de joc que Ripolleteng i l'encert mataroní posaven un 57-67 molt complicat a remuntar en els darrers 5 minuts. Però els blaus no aixecaven la bandera a la rendició i una recuperació del Badalejo amb triple d'Ortega deixaven a 5 els blaus a 2-44. A 3 arribava el Ripo al darrer minut, però una falta antiesportiva errònia a Quirós feia que fos un miracle la remuntada amb menys 5 a 24 segons del final. Però un triple inversemblant de Vilanova tornava a la vida, tir lliure groc anotat i menys 3 a 16 segons. 2-1 per a Quirós a 12 segons del final, però Quirós va fallar l'addicional i per tant el CB Ripollet es quedava a un sol punt. Falta ràpida i lliures pels maresmencs, menys 3. Darrera pilota pel CB Ripollet, Vilanova falla el triple i sentència amb la taronina. 74-78, derrota i lloc a la final de consolació, que ens valorava així David García al final del partit.
David, parlàvem ara fora de micro que bé, no s'ha jugat un bon partit segurament avui, però l'ascens em sembla que no us el treuen.
No, home, no està perill ara, no és això, no està perill és intentar aixecar-nos i aixecar tot l'equip i tornar a viure les sensacions de començament de temporada, intentar refrescar el cap i acabar la temporada, intentar almenys com la vam començar i començar a mirar per l'any que ve ja a esta copa i a gaudir d'esta copa.
Què li ha faltat a l'equip per sumar 6 punts més i guanyar aquest partit?
Doncs ens ha faltat entrar al partit abans, ens ha costat un quart gairebé entrar al partit. Un equip que tenia molta mobilitat, gent jove, algun bon exterior tirador, i ens ha complicat la vida. Ens ha costat un quart sencer entrar al partit i després no hem estat frescos en atac. Hem botat massa la pilota en ocasions i bueno, tenim qualitat per fer molt més del que hem fet en atac, però bueno, esperem que demà la situació ens sigui més favorable i treure almenys la tercera plaça d'aquí.
Us esperàveu el rival que us heu trobat?
Sí, l'havíem vist, sabíem com juguen. Tenen el que t'he dit abans, tenen dos bons tiradors, són gent que són joves, tenen molta mobilitat, la faceta més fluixa que tenen és el joc interior. Nosaltres l'hem aprofitat a tones, potser no l'hem aprofitat tot el que podíem haver aprofitat, però bueno, n'aprendrem i davant de la temporada que ve la situació, doncs mirar d'aprendre també, no?, de les errades que cometem ara.
Us ha perjudicat potser el fet de guanyar la Lliga tant d'hora i de cara a aquesta final a 4?
Indubtablement. Mentalment ha sigut un esforç terrible intentar mantindre concentració, actitud, la motivació necessària per competir de la mateixa manera que ho feien els rivals que s'enfrontaven a nosaltres, que sí que s'estaven jugant coses i que estaven sortint a mort, no?, a la pista. En aquest sentit, nosaltres, en part, és normal, però sí que ens ha penalitzat el fet de que arribar a la fase final, quan ja feia 4 o 5 setmanes que sabíem que havíem guanyat la Lliga, doncs, evidentment no és el mateix que estar competint fins a l'última jornada de Lliga.
No sé si us ha agradat gaire aquest camp, no sé si us ha agradat fet gaire. També no, contra Àguiles també va ser un partit potser no molt còmode. A part també, potser l'arbitratge ha sigut com... ha anat per moments, per bàndols, semblava que en algun moment era més exigent amb vosaltres, en els contactes, d'altres potser era més exigent amb ells, una antiesportiva una mica estranya amb el Quirós. No sé si tampoc els factors externs han ajudat gaire en el dia d'avui.
No, evidentment, això també ha sumat. Recordo el segon quart que crec que ha sigut, quan portaven 8 minuts del segon quart, ells portaven 2 faltes només, mentre nosaltres ja estàvem en bonus des de feia estona. Evidentment, totes aquestes coses penalitzen i no... I, bueno, al final l'antiesportiva també crec que ha sigut una mica desmesurada, però, bueno, també si haguéssim tingut una mica de més encert en atac i haguéssim estat per davant al marcador, doncs tot hauria sigut diferent. La situació al final ha sigut la que és i ja està, no? Aprendre la situació i intentar demà treure la tercera plaça, Àngel. Ara mateix no queda una altra.
Doncs molts ànims i a veure si demà tenim la tercera plaça i tranquils, que l'ascens em sembla que no el treuen.
Molt bé, gràcies.
Doncs ara anem a diumenge i aquesta final de consolació, que enfrontava el CB Ripollet amb l'Associació Esportiva Santa Eulàlia. Primera part on el CBR no trobava el ritme novament en atac, allargant la ressaca de dissabte i que l'Ipsi aprofità per a tenir una renda de 7 punts al descans, 29-36. Però a partir d'aquí, 3 crits d'Igualada i el CB Ripollet que va tornar a ser el que hem vist durant tota la temporada. gran millora defensiva blava al tercer, que els permetia produir més en atac i tombar clarament el marcador. De pitet als blaus pel 49-41 que obligava el tècnic barceloní a aturar el partit. Al darrer període els blaus mostraven dificultats per a superar la pressió, però dos triples, d'Ortega i Álvarez seguien mantenint les distàncies que s'eixamplaven als 10 punts amb el 2-1 del Badalejo. 76-65 final i tercer lloc pels blaus. Això és el que ens deia també David García al final d'aquesta final de consolació diumenge a Santa Coloma de Queralt.
Bé, David, aquest és el partit que ningú vol jugar, tercer i quart lloc, però us ha costat molt els primers 20 minuts, però si haguéssiu jugat els darrers 20 minuts... Aquesta és una pregunta molt cabrona, ho sé, eh? Però darrers 20 minuts que ha sigut el CBR tota la temporada, almenys com a resum, si els haguéssiu fet, potser ahir estaríeu parlant de que jugueu d'aquí 5 minuts.
Som conscients de que si... A més ho hem dit, quan ha acabat el partit, ho hem dit que si aquestes defenses, aquestes dinàmiques en atac, quan dels darrers dos últims quarts s'haguessin fet ahir, ara estaríem jugant el partit de la final. Bueno, al final hem passat un bon cap de setmana, hem fet un treball d'equip una mica fora de lo que són les pistes, que també va bé, i avui un partit incòmode per jugar un altre cop a les 4 de la tarda. Bueno, al final ens ha costat com una altra vegada entrar al partit, però al final els nois s'han posat les piles i s'ha vist el nostre bàsquet, que és el bàsquet que hem vingut fent des de començament de temporada. Doncs un bon sabor de boca de poder acabar així, perquè ens ho mereixíem.
A vegades els entrenadors intenten fer discursos i reflexions molt profundes, tres crits i l'equip ha sortit com una moto.
És que realment no ha dit res d'estrany. Al final tothom sap el que ha de fer i a vegades és només tocar la fibra o tocar la tecla, o donar com la tecla perquè tothom s'endolli i facin el bàsquet que saben. És un equip amb molta qualitat, un equip que a part de ser un molt bon equip dins la pista són una bona pinya fora. Avui aquesta setmana s'ha demostrat, cosa que ens hem de felicitar a tots, de tenir tots els jugadors del poble i poder gaudir d'això.
Després de la temporada que heu fet, una temporada majúscula, en moments d'un joc espectacular fins i tot, amb un títol i un ascens aconseguit de manera bastant ràpida, que us ha donat doncs, un mes i mig, pràcticament dos mesos per preparar o per pensar ja només en aquesta final a 4, el tercer lloc us sap bé o us sap una mica a poc?
Home, evidentment sap a poc, perquè a Lluïssos els hem guanyat. I avui ara es jugarà la final, són Lluïssos contra Mataró. Mataró ahir va creure en la victòria des del primer moment i se la van dur, perquè va creure més que nosaltres en la victòria i va posar més sobre la pista per treure el partit. Però la sensació era de que si davant Mataró haguéssim jugat durant la temporada, sobretot la primera part de la temporada, haguéssim tret el partit segurament amb solvència, i aquesta era la sensació que tothom tenia i del que parlàvem ahir. Per tant, sí, un rebus amarg.
Creus que hi haurà una continuïtat de membres de la plantilla de cara a la propera temporada o hi haurà alguns canvis?
Bueno, hi haurà un parell de baixes, però el bloc continua, que és lo important, i intentarem també reforçar-nos perquè la categoria també exigeix reforços, i ara durant la propera temporada, ja acabada lo que és la lliga regular i les fases, doncs començar a treballar aquesta faceta de les incorporacions.
Teniu al cap els reforços o encara estan verds?
Bueno, hi ha coses parlades, hi ha coses fetes i coses que s'han d'aprovar, i la propera setmana i la que ve doncs servirà per fer això, no? Per copsar quines possibilitats tenim i si la gent amb la que hem pogut parlar doncs està disposada i compleix amb el que s'espera.
Doncs moltes gràcies, David, i ha sigut una temporada magnífica. Moltes gràcies per tractar-nos sempre i per atendre'ns.
Doncs gràcies a tu també, que plegats hem gaudit d'una molt bona temporada de bàsquet i que feu un programa molt, molt guai, tio, sincerament. Que endavant, i que la temporada que ve puguem trobar-nos novament a les pistes.
Tant de bo, moltes gràcies.
A tu.
Doncs el CB Ripollet que tancava així la temporada amb aquest tercer lloc a Primera Catalana i informar que el Lluís Sus de Gràcia va derrotar per 48-55 a l'UB Mataró B i es proclama campió de Primera Catalana. I aquesta és una mica la ràbia que té el club, perquè el CB Ripollet es va mostrar, va coincidir en el grup amb el Lluís Sus. De fet, es va mostrar superior al Lluís Sus, ha guanyat el Lluís Sus aquí a la Verneda i va estar bastant a prop de fer-ho a Gràcia. I clar, és allò de dir, estès, que si haguéssim jugat la final contra ells, jo crec que molt probablement el CB Ripollet podria haver guanyat molt probablement aquesta final. Evidentment, és allò que deien, no? Són condicionals, el fet que vas perdre contra l'UB Mataró B i, per tant, el que tens és aquesta tercera plaça, que, tot i això, tot i que eren favorits, almenys sota el meu criteri, doncs no deixa de ser una molt bona temporada per l'equip blau, que, a més, també se suma a la bona temporada que ha fet el femení, així que la temporada en blau, esportivament, és
força satisfactòria.
Sí, jo demano que la propera sigui també així.
Com a mínim, no?
Sí.
Si pot ser millor, doncs millor, però com a mínim així.
Com a mínim així. L'any que ve, no?, que pugi el femení, que el masculí es quedi a Copa Catalunya, vagi guanyant, no?, allò de guanyar i perdre, i que sigui el femení qui pugi jo per demanar i aquestes coses. Doncs ens ho passem molt bé. És que la gent no ho sap, però quan expliquem derrotes, fins i tot nosaltres ens fot.
Costa més.
A vegades dius... potser no t'hi va tant, però quan expliques victòries, mola. Estem aquí per explicar victòries, no ens mola explicar derrotes. La nostra aquesta professió té sentit si fem alegre a la gent, i això aquesta temporada amb el CBR ha sigut possible.
Sens dubte. Ens queden 2 o 3 minuts de programa. Àngel, un parell de preguntes. De cara a la propera temporada, tema banquetes, en principi el masculí tot continuarà igual, hi haurà canvi en el femení?
Sí, el masculí, home, després de la feina que ha fet David Igualada aquests 2 anys, primera temporada on treu uns resultats per sobre del que es podia esperar la primera temporada. Aquesta segona temporada és evident que amb els fitxatges de Vilanova i Ortega l'equip millorava molt. També és molt destacable l'evolució que ha fet del Badalejo, que la veritat és que ha fet un parell de passos endavant aquesta temporada, i veurem com li senta Copa Catalunya. Evidentment tenia un equip molt millor, un equip millor, però després els resultats han d'arribar. És a dir, tu pots tenir molt bons jugadors, però aquells jugadors han de jugar. I David Igualada és el que ha fet, i per tant també una molt bona nota per aquesta temporada de David Igualada, que fa que, evidentment, segueixi la propera temporada. No sé què passi un terrabastà, jo no sé que ell rebi ofertes d'un altre club i les decideixi acceptar. Teòricament això no passarà, així que segurament David Igualada la propera temporada d'entrenador al CB Ripollet. I el femení és on hi ha el canvi. Ens van explicar aquí el Xavi Voltà i l'Eric Voltà que plegaven, que ho deixaven. De fet, també ja s'han acomiadat. I aquí és on està la qüestió. Som a 3-4 de juny i encara no hi ha decidit qui ocuparà la banqueta del CB Ripollet. Rumors, sembla ser que n'hi ha uns quants, però no hi ha res fet encara. I sí que és cert que jo crec que al club li urgeix resoldre aquest tema, perquè la planificació... Als clubs sempre els agrada que estiguin acabats, no?, les plantilles, a finals de juny. De fet, ja al maig ja hi ha moltes plantilles que comencen a moure's i quasi a tancar-se. Llavors estaria bé que el CB Ripollet anés el més ràpid possible, encertés, evidentment, el més important és encertar, però que unés això, encert i rapidesa per tancar el tema del femení.
Doncs, si et sembla bé, ens acaba el temps, però la propera setmana parlem de més coses del bàsquet de Ripollet. Moltes gràcies, Àngel, i fins aquí arriba el programa d'avui d'Infosport. Moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més i ens tornem a trobar el que serà el proper dilluns, 11 de juny, de, com sempre, de 7 a 8 de la tarda a Infosport de la 91.3 de la FM, a Ripollet Ràdio. Fins aleshores, molt bona setmana.